Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Laura Cera. La Generalitat proposa crear una comissió de seguiment per acabar amb el caos de l'aeroport del Prat i el govern espanyol planteja un pla de xoc amb més agents per normalitzar la situació en un mes. És el resultat de reunions d'urgència d'aquest dimecres que han servit per posar finalment sobre la taula el caos que es viu al control de passaports a l'aeroport des de fa dues setmanes. El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha destacat el compromís que l'Estat té amb aquesta infraestructura, dient que és una de les grans apostes pel govern central. Des del govern català, però, es reclamen accions. El conseller de Territori, Josep Rull, ha dit que les promeses no són suficients.
No en tenim prou en aquests moments amb bones paraules. No n'hi ha prou amb anuncis que no puguin ser avaluables. El que necessitem són nivells molt alts de compromís. Per tant, el que volem és que hi hagi una diagnosi compartida i una gestió concertada entre tots.
Més coses al Maresme. A Palafolls, l'administració local ha mantingut converses amb la companyia Sorea per actualitzar els trams en què es comptabilitza el consum d'aigua. El consistori ha realitzat un estudi en què ha comparat el consum domèstic dels palafollencs amb la mitjana per persona i dia, una mitjana que se situaria al voltant dels 150 litres. Més detalls des de Ràdio Palafolls, Anna Font.
El preu del subministrament de l'aigua per ús domèstic al municipi salta al segon tram si se superen els 9 metres cúbics i el tercer si se sobrepassen els 15. Segons el regidor de Serveis Públics, Martí Victòria, s'ampliaria el segon tram fins al topall de 20 metres cúbics, així s'hi inclouria els 150 litres de consum mig. D'entre els diversos acords que s'estarien negociant amb Sorea, aquest és el que està més tancat. Segons Victòria, però, s'hauria acordat també un pla de solidaritat a fons perdut per a aquelles famílies amb problemes per pagar la factura.
En cultura, 8 equipaments museístics de Lleida, de la capital del Segrià, celebren aquest dissabte la desena edició de la Nit dels Museus. Serà una jornada de portes obertes que anirà de les 8 del matí i fins a mitjanit, i també hi haurà visites guiades i activitats paral·leles. L'activitat s'emmarca en la celebració del Dia Internacional dels Museus, que es commemora demà, el 18 de maig, sota el lema Museus i Històries Punyents. UAU, Ràdio Lleida, Míriam García.
Amb aquesta temàtica, el Museu de Lleida proposa un recorregut per 5 obres que repassa la seva història i la seva relació amb alguns dels conflictes actuals. Aquest equipament també acollirà una mostra d'entitats que treballen en tasques de cooperació i solidaritat i ha preparat una acció participativa amb els assistents. De la seva banda, el Museu d'Art Jaume Morera tractarà la temàtica dels refugiats amb una veïda instal·lació anomenada El Refugi. Ho explica el seu director, Jesús Navarro.
El que fa és un recorregut a través de 6 pantalles ubicades en l'espai del que és l'itinerari dels refugiats des que surten del seu país fins que arriben al mar, travessen el mar, han arribat a les costes gregues i finalment han cercat fórmules per sobreviure en aquest exili perllongat.
Caixa Fòrum Lleida acollirà una projecció de curtmetratges nominats als Premis BAFTA, el Centre d'Art La Parena ha organitzat un concert de música electrònica i la Fundació Soriguer oferirà una actuació del grup Jukebox. El Museu de l'Aigua també obrirà el dipòsit del Pla de l'Aigua, una obra del segle XVIII que es podrà visitar a les fosques amb l'ús de llanternes. El Museu de l'Automoció Roda Roda i el Castell dels Templers també participaran de la jornada.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ai.
Benvinguts a Blues de Fons, un repàs setmanal per la història del blues a Ràdio L'Escala, amb Eloi Martínez i Quim Malé. You know you shook me. You shook me all.
You shook me so.
Bona tarda i benvinguts a Blues de Fons. Sembla un déjà vu, això. Però bé, bona tarda per segona vegada a Blues de Fons, una setmana més. Som Quim Aleu, bona tarda, Quim.
Hola, molt bona.
I un servidor, l'Eloi Martínez. I bé, us portem un programa dels habituals, a la primera secció del qual, a l'ànima del blues, en Quim, ens parlaràs d'en William... William?
Efectivament. Yeah. William Ezell.
William Ezell. I a la segona secció, els fills del blues, parlarem d'en Johnny Yard Dog Jones. És a dir, Johnny alias Yard Dog Jones. Bé, comencem ja l'ànima del blues parlant d'aquest senyor William Ezell.
A Blues de Fons, l'ànima del blues.
Bé.
I went to the crossroads, fell down on my knees.
Por favor, por favor, por favor. Deixa'l, deixa'l, deixa'l.
Avui deixem escoltar les cançons de les bases que fem servir, no és per casualitat.
No, de les bases no, de les introduccions de les seccions. Les bases no.
Tens tota la
això
raó.
Serà...
Home, introduccions de seccions.
Led Zeppelin, Robert Johnson, un altre cop Led Zeppelin, i per què no? Per què no?
I llavors hi ha la part aquella tant d'això...
D'aquí. Ah, és veritat, en Hendrix.
Com sigui.
Hendrix.
William Ezell va néixer el 23 de desembre de 1892 a Branham, Texas, Estats Units, fill, un dels sis fills del matrimoni format per Lorenza Ezell, el seu pare, que era un peó de pagès, i la seva mare, la dona de Lorenza Ezell, Rachel. Van viure a Branham fins a l'any 1900, aproximadament, i la mare de William Ezell va morir, Rachel, entre l'any 1901 i 1910. Mm. Fa de mal dir, això seguint com a font els censos dels Estats Units. La primera feina que va tenir Ezell va ser com a pianista de Barrel House, que és aquest estil precursor del jazz, així. Mm. Com a pianista de Barrel House. I als vols de l'any 1917 el trobem a New Orleans, a Louisiana, on treballava com a músic que tocava, qui el llogava o per si mateix. Va anar realitzant feines, la majoria com a músic, però no sempre, perquè durant una època va treballar a les zones de Louisiana i de l'est de Texas en zones d'aquestes de ribera, de rius, mm, on hi ha serradores, per serrar, és a dir, tallar arbres, és el que se'n diu silvicultura o arboricultura. Sí, silvicultura. O arboricultura. Mm. També n'hi podem dir explotació forestal.
Sí. Saps que m'ha vingut al cap?
Sí.
Saps els elfos del bosque que tiraven els barrils a...
Sí, efectivament.
Riu? Doncs, sí, la, sí, imatge aquesta.
Sí, sí, els elfs silvans.
Elfos silvans, sí.
Sí, 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 silvans de bosc. Ah. Els elfos del bosc, en fi.
Igual,
sí,
un excurs. Fantàstic.
I tant que sí, és d'un curs passat, un excurs.
Ex.
Sí, sí. Sí, sí.
Que sí, que sí.
Deixem-ho estar. Per tant, escolta'm ja un primer tema, un tema gravat l'any 1927, anomenat, és un tema piano, instrumental, interpretat únicament per William Ezell, anomenat Barrel House Man, l'home en Barrel House. Thank you. ria, ria. Barrel House Man, eh? Als anys, a principi dels anys 20, Essel va treballar, va tocar, de fet treballava per guanyar-se la vida. No és que feia això perquè li agradés tantíssim, ho feia per intentar guanyar-se la vida d'una forma que no fos autodestructiva, no? Com treballant, serrant llenya, que pot serrar un braç o el que sigui. Bé, va treballar, per tant, amb la cantant de blues, Zadie Robinson. Digues. Em pensava que havies cridat l'atenció.
No, estic...
Estàs rumiant?
Sí.
Oh. Estàs bòbit avui?
Sí. Mira, quan hi ha errors tècnics, quan, que no depenen d'un mateix, doncs passen aquestes coses.
No.
Que rumies i a veure si tot,
no passa res.
Si tot està funcionant bé o...
No passa si... res. Va. No passa res. El teu cos funciona bé, estigues tranquil.
Mm.
Sí. El que anava... Zadie Robinson. Al voltant de l'any 1925 se'n va anar cap a on? Cap al lloc on se'n van tota aquesta gent. Chicago. Sweet Home Chicago. Illinois. Mm. I es va fer amic de Blind Blake i Charlie Spend. Essel, amb altres músics, especialment però amb Spend, va ser un dels primers pianistes que als anys 20 va començar a tocar Boogie Boogie als famosos que Brady Street i Hastings Street a Detroit, Michigan. L'any 1926 va començar a treballar, i això és molt important, per Paramount Records, una companyia discogràfica basada en seu a Chicago, que tenia, com a la major part de treballadors, negres. Negres, entre altres coses, perquè eren pobres, que amb pocs recursos, que venien del sud.
I no es queixaven.
I no es queixaven, segurament, com alguns altres. Sigui com sigui, un dels primers temes que va gravar és Sawmill Blues, el blues de la serradora, que va ser gravat per Zadie Robinson sota el pseudònim de Bernice Drake, l'octubre de l'any 1926. El fet de que pogués tocar molts estils musicals va afavorir que gravés com a pianista d'estudi per molts per moltes persones. Una va ser Lucille Bogan en el tema Sweet Petunia, una cançó que va, entre altres coses, va veure néixer una relació entre Essel i Bogan. La cosa no va acabar anant molt bé. En qualsevol dels casos, doncs, van tocar més tecles del compte. Escoltem un segon tema, que seria el tema, un dels dos temes més coneguts d'Essel, tema gravat l'any 1928, anomenat Mixed Up Rag, seria alguna cosa així com roba barrejada o... molt rebé. Mixed Up Rock, un altre tema instrumental de piano una mica més alegre que el Barrel House Man. Durant l'any 1927, l'estatus, diguem-ho així, musical de Ezell va créixer molt dins la companyia Paramount Records, fins al punt que, sota el patrocini d'Aletha Dickerson, que havia, havia substituït J. Mayo Williams com a cap de
Paramount,
de Paramount a Chicago, doncs va promocionar, per dir-ho així, el paper de músic d'estudi de William Ezell. Va fer d'acompanyant, d'arranjador i productor d'altres músics, és a dir, poca broma, eh? Va recordar el seu... va gravar el seu propi material... És bona aquesta, eh? Va gravar el seu propi material, és a dir, els seus temes pròpiament seus, no? No gravats per altres.
Segur que hi ha alguna connexió entre tots dos. Si graves és un record, no?
Sí, clar.
Ja està, sí.
Efectivament. Per... Efectivament, com deia aquell...
Efectivament Wonder.
En fi, com sigui. Entre els anys 1928 i 1929, va concentrar les seves gravacions pròpies entre aquests dos anys, i entre aquestes cançons hi ha els seus dos temes famosíssims, Sick, Mixed Up Rock i Heifer Dust. Heifer, jo no sabia que volia dir vedella. Quina paraula... Això sembla alemany.
És curiós.
Però no, en alemany seria Heifer, sí. I clar, com que és en anglès, és Heifer. Heifer s'ha de dir, no? Heifer Dust. Pols de vedella.
Sí, és veritat. Tota la... Totes les paraules que designen carn en anglès tenen gust a alemany. Hamburguesa. Va.
Molt bé.
Necessitem efectes, ja ho he dit milions de vegades.
Espera,
i no ho faig mai.
Splash!
Això.
Brrr, splash! Sigui com sigui, les gravacions pròpies, per dir-ho així, les seves, de Will Ezell, van ser també fetes algunes amb associació amb Charlie Spann, Baby James i Blind Roosevelt Graves. Que eren, es consideren les gravacions que es van fer per Paramount d'aquests quatre músics com algunes de les de més alta qualitat que mai s'havien gravat per aquell segell, fet que va, entre altres coses, fer créixer la reputació de Paramount com a productora d'aquest tipus de música. Escoltem ja un tercer tema, que és aquesta cançó que deia Heifer Dust, de l'any 1929. Thank you. Heifer Dust. Més enllà dels seus, de les seves tasques pròpiament musicals dins de Paramount Records, l'influx, per dir-ho així, d'Ezel va ser tal que la discogràfica li va encarregar altres deures, com ara, per exemple, el desembre de l'any 1929, va ser una de les persones que va escortar el fèretre amb el cos de Blind Lemon Jefferson.
Vaja.
Que havia estat un dels grans, un dels artistes insigne de Paramount Records, per la carretera que portava Jefferson de tornada cap a la seva terra natal, a Texas, on s'havia d'enterrar. Sigui com sigui, al principi dels anys 30, aquest influx va cessar. Es va acabar. D'Ezel a Paramount, entre altres coses, per el tema de la Gran Depressió. I excepte per l'acompanyament que va fer Slim Tarpley en dues cançons l'any 31, doncs podríem dir que es va finiquitar els seus tractes amb l'empresa discogràfica Paramount Records, i així també la seva carrera musical i la seva existència musical. Sí, home, des d'aquest punt de vista, sí, en tant que gravacions. El trobem gravant acompanyant a Clarence Hall a Louisiana, tocant algun moment per allà, però no se sap res.
És ben estrany, eh?
Sí, bé, va desaparèixer, és a dir...
No va desaparèixer, o potser el van fer desaparèixer. Imagina't, que potser pel tema dels royalties, o com se n'hi hagin de dir, aquest bon home es va queixar, sí, i ja està, ja li van fer la creu, i ni Paramount ni cap altra de les discogràfiques, que segurament tenien tractes entre elles, van dir aquest... res. Perquè un tio que ha gravat i que era prolífic i que, no sé, que va portar el fèretre de Blind Lemon Jefferson, és prou important. I jo diria que després d'això, després de l'any 29, segurament va voler gravar i va voler continuar fent música.
Sí, com el fet és que va desaparèixer.
Així, sembla com si li haguessin fet un tall rut.
Sí, 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 sí.
No sé.
Vam fer punt i final, i ja està, en fi. No ho sé.
Hòstia, sí. M'ha semblat molt curiós això que portés el fèretre de...
Sí, era un dels que el company va enviar per fer això. Per tant, doncs, no se'n sap el parador al final dels anys 30, i d'ençà de llavors fins a l'últim dia de la seva vida. L'investigador John Steiner va fer notar que un tal Cripple Clarence Lofton, que havia comprat un club a Chicago, i tenia tocant habitualment gent com Ezel, Span, Leroy Garnett i altres, cap a l'època del final de la Segona Guerra Mundial, cap a l'any 40, als mitjans dels 40. Se sap que, això sí, es va mantenir vivint a Chicago, o a la zona de Chicago. Sigui com sigui, Ezel va morir l'any 1963, a Chicago, als 70 anys d'edat. La seva mort no va aparèixer en cap diari de la premsa local.
Ja són més detalls que és com si és això.
L'any 1992, Document Records va compilar un àlbum recopilatori que tenia els 23 temes que havia gravat William Ezel per Paramount entre el febrer de l'any 1927 i el gener de l'any 1931, que és el període en què ell va gravar a Paramount. I amb això tanquem, doncs, la vida de del senyor vida obra del senyor William Ezel. Escoltarem l'últim tema, que és el que va gravar anomenat Alabama Hustler l'any 1931, juntament amb Slim Tarpley, que és qui canta. Slim Tarpley és qui canta i William Ezel al piano. I tornarem tot seguit amb els fills.
Doggone hustler that walks these doggone blocks, plays these doggone straws, that buys me all my rocks. I'm the biggest hustler Alabama ever had.
my face. Ought to put my own clothes on. They bring the breakfast to my bed and wake me up every morning. I'm the biggest hustler Alabama ever had. All dressed up and looking so fine. The police say, boy, I've been watching you for a long, long time. You're the biggest hustler Alabama ever had. You got a line of job that is just too bad. You've been strutting around here with a 20 gold piece off your chest, playing all these laws and taking your long good rest. He says you're the biggest hustler Alabama ever had. You got a lot of jobs that is just too bad. He says, boy, I know your racket. Now I'm going to take you to jail. I told him if he did, one of my bras would go my bail. Because I'm the biggest hustler Alabama ever had. I got a line of jive that is just too bad. My women, they went out and started selling that stuff. They stole a whole lot, but not enough. 'Cause I'm the biggest hustler Alabama ever had. I got a line of jive that is just too bad.
De fons, els fills del blues.
Molt bé, doncs comencem els fills del blues d'avui. Hem escoltat més de l'entrada, com no? I per què no, això mateix? Doncs, com deia, parlem del senyor Johnny Yardog Jones, de nom de naixement John Junior Jones Jr.
Bé, J-J-J-J.
Impressionante. Que nasqué el dia 21 de juny de l'any 1941 a Crawfordsville. Això és aquell estat que els americans, els Estats Units, doncs, en diuen Arkansas. És a dir, Arkansas.
Quin nom amb quantes jotes, eh?
Sí.
Arkansas.
I va néixer en una plantació de cotó. Bé.
Així va ser un naixement molt suau.
Sí, això mateix. Hòstia. Avui estem... finos. Va ser el tercer fill d'un total de 10. Als 4 anys d'edat, la família es mudà a East St. Louis, a Illinois, a St. Louis. Allà en Johnny Jones aprendrà a caçar, a pescar i a cuidar els animals de granja que tenia la família. En un primer moment, Jones va ser influenciat per la música gospel, ja que la seva mare era, doncs, era una devota cristiana i bé, animava els seus fills a ser molt actius a l'església local, no? I a resultes d'això, doncs, tant Jones com unes quantes de les seves germanes, unes quantes d'aquelles 10, no? Doncs van cantar, cantaven en el cor d'aquesta església durant la seva infantesa. Temps després, el seu pare el va introduir en el blues. I això com era? Doncs mentre l'acompanyava a la casa d'algun amic, doncs el petit Jones era l'encarregat de fer sonar al fonògraf que hi hagués per allà, no? Doncs algun dels discos que trobés també per allà, vull dir. I mentre la gent gran, el pare i els col·legues, doncs jugaven a dames, doncs el nano era l'encarregat de fer el DJ. El DJ.
Està bé.
I segons ell, doncs, perdó, gràcies a aquelles reunions, doncs, va ser la primera vegada que va escoltar gent com Robert Johnson, T-Bone Walker o Sonny Boy Williamson. I recordem que si no diguem res, és el primer.
Sí, sí.
Bé, doncs, als 10 anys d'edat, Jones va aconseguir la seva primera harmònica, comprada amb els diners que va guanyar, doncs, amb una d'aquestes paradetes de netejar sabates. Un paio emprenedor, doncs. Les seves capacitats musicals es van enfortir quan un dels seus oncles li va deixar una guitarra per practicar. I en pocs anys Jones ja tocava per tot East St. Louis, bàsicament allà on te'l deixaven tocar. Va començar a passar molt de temps pels clubs de blues i va fer amics, com ara un tal Albert King, un don nadie, oi?
Sí.
I ni més ni menys que Little Walter, el qual li ensenyà a tocar l'harmònica. Bueno, li va ensenyar a perfeccionar la seva tècnica a l'harmònica. Cal dir que aquest senyor, en Jones, tant cantava com tocava la guitarra com tocava l'harmònica, eh? Bé, als 18 anys d'edat, Jones ja es muda a Chicago, com tots, amb alguns membres de la seva família, però per formar un grup de gospel que es deia The Little Flowers. Després d'això, Jones passà uns anys com a guitarrista, però de diversos grups de gospel, anava saltant de flower en flower, diguem-ho així. Escoltem... Eh?
Splash.
Ja t'he dit que falta teca, material... Escoltem ja una primera cançó de l'únic disc que va gravar i publicar Johnny Yard Dog Jones a l'any 1996. És un disc de nom I'm Gonna Worry. És a dir, que el de públic preocupava gaire publicar un sol disc. Escoltem un tema anomenat You Can't Call the Blues.
See, all my life, oh, I've been down just like you. so I wish I could help you right now. Oh, I just can't help myself.
Bé, You Can't Call the Blues, ja escoltàvem una trucada al començament. Bon acudit. Bé, després d'un matrimoni dolent, o que va acabar malament, doncs, en Jones es mudà a la ciutat de Detroit a l'any 1971. Encara com a guitarra de gospel, doncs, Jones va veure com l'escena del blues de Detroit s'enfonsava, doncs, i al contrari del que un pensaria, doncs Jones va decidir de ficar-se en el blues. Així s'unia al grup de Bow Jenkins tocant la guitarra. Uns anys després es va decidir a cantar i, degut a la bona crítica que li feia el públic durant aquestes primeres actuacions com a cantant, s'hi va capficar, però sense abandonar mai l'harmònica, ni la guitarra. Així, doncs, Jones va ajudar a revifar la cultura del blues de Detroit, per dir-ho així, treballant amb altres grans figures del blues de la ciutat i fins i tot formant el Detroit Blues Club. Aquest club doncs, va servir per obrir un espai, per obrir un espai a tots aquells... a tota aquella gent, a tots aquells individus que volguessin dedicar-se al blues però que no ho feien per la por a no tenir una audiència. Cal dir que durant la majoria de la seva carrera va ser conegut com a Johnny Jones i no va adoptar el sobrenom de Yard Dog fins ben bé al final, ben tard, quan es va veure doncs, una mica frustrat per no tenir massa repercussió. Després d'incloure el Yard Dog, li van venir noves oportunitats, com ara a gravar un disc, l'únic disc, el seu disc debut i ja està.
Final, sí.
Sí. Un disc que, com ja he dit abans, ha anomenat Ain't Gonna Worry, és a dir, que tampoc preocuparia massa de gravar només un disc. Un disc publicat per Airwick Music Company l'any 1996. I bé, no hi ha cap versió. Johnny Jones va portar tot... va aportar totes les lletres, tota la música. En aquest disc, doncs, tant canta com toca l'harmònica, com toca la guitarra, en la majoria de les cançons. I bé, escoltarem un altre tema d'aquest disc, de nom You're Used to Be.
Days won't be so blue. I found me someone else, darling. Things look bad for you. Yesterday I was your fool. On a day I'm fancy free. Oh yeah. Yesterday I was your lover.
Molt bé, doncs You're Used to Be. Tot i només publicar un disc, com ja hem dit, en tota la seva carrera, Johnny Yard Dog Jones mai va deixar la música. Era, com es podria dir, un animal de directe. I un gran personatge a l'escenari. Feia balls, bé, tio entretingut. Va guanyar el premi W.C. Handy l'any 1996 per aquest únic disc, i dos anys després... es retirà dels escenaris, l'any 1998, doncs, culpant el negoci musical. No li agradava pas haver entrat en contacte amb, doncs, amb els problemes del negoci musical, vés a saber. I també es queixava d'haver de competir amb músics joves de menys talent. I ho deia així mateix, eh? No haig de competir amb aquests pringats. Bé. Es mudà a Decatur, això és a l'estat d'Illinois, i continua escrivint i tocant la guitarra i l'harmònica, però a casa. Entre les seves últimes aparicions es troben el Pocono Blues Festival de l'any 2008 o el Chicago Blues Festival de l'any 2009. Bé, escoltarem un tercer tema, també del disc, de l'únic disc d'estudi, i escoltarem el tema I Need a Sugar Mama. Perquè, de fet, ja estem arribant al final de la vida d'aquest bon home. Ara el finiquitem. Doncs, bé, això mateix. I Need a Sugar Mama.
Sugar mama life. I need a sugar mama. I need a sugar mama. Oh, I need a sugar mama. I need a sugar mama. I need a sugar mama. Oh, I need a sugar mama. Somebody send me a sugar mama. This old dog having it kind of rough here. I done hit a rough spot. Stuck in the mud. I'm down to my last dollar 25 cents. Now somebody gotta do something quick. Yeah. Now you can send Bank America, MasterCard, American Express. Hit the freeway.
Molt bé, doncs I Need a Sugar Mama. I acabem ja de la vida i obra d'aquest bon home, de Johnny Jones. L'última aparició en estudi que va fer aquest senyor va ser el disc Roamin' and Ramblin' de Honey Boy Edwards l'any 2007, però gravant unes quantes pistes d'harmònica. Se sap que també va gravar quatre temes amb una banda pròpia durant aquelles sessions, però encara continuen sent un misteri perquè no han sortit d'allà. Bé, Johnny Yard Dog Jones morí sobtadament d'un atac de cor el 16 de setembre de l'any 2015, a l'edat de 74 anys d'edat. I fins aquí hem arribat. Acabarem escoltant una actuació en directe de l'any 1997, al Chicago Blues Festival. No podem dir de quin tema es tracta perquè no ho posa, però m'ha semblat una actuació amb prou qualitat d'àudio per poder-lo escoltar tranquil·lament i ja està bé, està molt bé. I per escoltar-lo en directe, que és bàsicament el que va fer en sa vida aquest home, doncs encara més bé. I ja està, acabem el programa El Blues de Fons d'avui. Tornarem la setmana vinent amb un altre, o no. Això sempre és una incògnita. I res més.
Doncs fins la propera.
Fins la propera. Adéu-siau.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.